Molt bon dia, són les 12 i 20. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dimarts, és 5 de setembre, el dia en què sabem que a partir del gener s'acabaran els camions a la Nacional 340. S'hauran de desviar obligatòriament per l'AP7 a partir del dia 1 entre les Terres de l'Ebre i el Penedès. A més, els veïns rebran una bonificació del 100% per utilitzar l'autopista, això sí, sempre que entrin i surtin de la via entre Alcanar i Vilafranca en 24 hores. Això és el que han acordat Generalitat, Fomento i els alcaldes del territori. Per tant, sembla que s'escolta una reivindicació dels veïns. Això sí, des de les Terres de l'Ebre continuen considerant que és una solució a mitges, perquè el que cal per resoldre el veritable problema és una AP7 completament gratuïta. Parlarem d'aquest tema, però com cada dia hi hem de posar música tot plegat, i tal dia com avui, 5 de setembre, naixia un dels grans, Freddie Mercury. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Els convidarem a fer el cafè amb el Dani López, arqueòleg, que està en un projecte, immers en un projecte molt interessant, buscant el primer vi de Catalunya. Vindrà també avui la nostra dietista nutricionista, i amb la Dara Giné parlarem d'aquesta tornada de l'estiu i com afecta això a la nostra dieta. I a partir de la una agafarem la Nacional 240 novament, i amb el Ricard Álvarez des de Cope Lleida tindrem també la recepta de la setmana. Avui vindrà el Salva Rofes del restaurant Vermuts Rofes de Reus. I atenció, perquè torna als dimarts la Leida Martí, que ens obrirà el seu vestidor i intentarà sacsejar també els nostres, no s'ho perdin. Durant la segona hora del programa ens acompanyaran també una temporada més els advocats de Curto López, amb ells parlarem avui d'accidents laborals, i no marxin perquè avui, atenció, ve la Ruth Guerrero a fer-los una petició. Recordin que aquí esperem propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les 2 al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin en directe, a través del web i l'app de Cope. Només buscant, ja saben, Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tales of yesterday, we broke but never die. I can fly, my friend.
Show must go on.
Hey.
Show must go on.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Dotze i 23, obrim bloc informatiu, com sempre, a Mària de Serveis. Anem primer a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Avui s'imposarà el sol. Al llarg del dia tendirà a quedar el cel poc ennuvolat, també el litoral, on encara no descartem la possibilitat d'algun petit ruixat, i les temperatures avui tornen a pujar. Esperem màximes de 28 graus a Tarragona mateix, també a Reus, al Vendrell, 29 graus a Gandesa, a Tortosa hem d'arribar als 32, i el vent continuarà suau, variable, amb tendència a bufar del sud, vent de garbí també una mica més intens cap al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora, però, evidentment, comencem parlant de carreteres, i és que avui sabem que els camions seran fora de la Nacional 340 a partir de l'1 de gener de 2018. Es desviaran obligatòriament per l'AP7 entre les Terres de l'Ebre i el Penedès després d'un acord entre Generalitat, Fomento i els alcaldes i institucions del territori. Els veïns de les Terres de l'Ebre ho veuen com una solució a mitges, un nyap, diuen, perquè creuen que l'única solució real seria la gratuïtat total de l'autopista. l'autopista. Els veïns rebran una bonificació del 100% per utilitzar l'AP7, això sí, si entren i surten de la via entre Alcanar i Vilafranca en un termini de 24 hores. Pel que fa als camions, es bonificarà el 42,5% del preu del peatge per a aquells camions que estiguin de pas i el 50% per a aquells camions que facin desplaçaments locals. Com els dèiem, el 100% es bonificarà per als vehicles lleugers, per als turismes, és a dir, que facin aquest recorregut en un dia d'anada i tornada. Per aquesta bonificació total caldrà entrar i sortir, com els explicàvem, per un dels accessos de l'AP7 entre Alcanar i Vilafranca Sud en aquest termini de 24 hores. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha remarcat la importància que aquest acord fos acceptat pels alcaldes i institucions del territori.
Nosaltres ja estem en condicions d'iniciar tota la tramitació amb l'objectiu que el dia 1 de gener de l'any que ve aquestes bonificacions puguin entrar en vigor. Per tant, a partir de l'1 de gener de l'any que ve quedarà limitat l'accés de vehicles pesants per la 340, es bonificarà el seu pas per l'autopista i, per altra banda, també hi haurà la bonificació del 100% per aquells cotxes que des de Vilafranca Sud fins a Alcanar entrin o surtin per l'autopista amb un termini de 24 hores.
La Nacional 340 és una de les vies amb més sinistralitat de tota la xarxa viària catalana. El 2016 hi van morir 9 persones, 15 persones l'any anterior. Els veïns mantenen el tall de carretera de cada dijous. I més qüestions. La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, ha defensat que la sembra en sec de l'arròs pot ser, diu, una bona via per combatre els efectes de la plaga del caragol maçana en aquest cultiu al Delta de l'Ebre. El mètode ha començat a estendre's. Fins a 2.000 hectàrees s'han sembrat amb aquest sistema en l'actual campanya i hi ha moltes esperances en la seva efectivitat. La consellera, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, ha destacat que cada vegada més pagesos proven la sembra en sec de l'arròs per evitar que el caragol maçana es mengi els brots quan la planta creix.
El fet de que aparegués aquest focus, com dius, a Miravet, indica que no es pot baixar la guàrdia en cap moment, tot i que sigui aquell tram de riu sigui àmbit competencial de la XE, però vam prendre la iniciativa, vam convocar totes les administracions i els implicats i vam prendre una sèrie de mesures, s'han establert ja s'han aplicat les barreres de contenció, es continuen fent prospeccions, agents rurals, la pròpia XE també va fent, per
12 i 27, obrim plana de successos. Continua la investigació al voltant de la detenció d'un sacerdot de la diòcesi de Tortosa detingut a Hondures per un presumpte delicte d'abús sexual i corrupció de menors. Se l'investiga, juntament amb altres persones, arran d'una denúncia presentada el passat mes d'abril per un presumpte delicte d'aquestes característiques. El sacerdot, que es trobava des de feia un any a Hondures fent tasques de missioner, va ser detingut per la policia hondurenya en compliment d'una ordre internacional de cerca. El bisbat de Tortosa ha expressat en un comunicat la seva sorpresa davant aquests fets i demana que prevalgui la presumpció d'innocència fins que no es demostri el contrari. I encara en plana judicial, l'Audiència de Tarragona jutjarà al febrer el mosso que va ferir un menor d'un cop al cap a Tarragona durant la vaga general de 2012. L'agent està acusat d'un presumpte delicte de lesions per haver ferit el menor mentre el perseguia. El 29 de setembre de 2014, l'Audiència de Tarragona va revocar la decisió del jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona, que havia considerat els fets com una falta d'imprudència lleu. I atenció a aquesta, els agents rurals han identificat la responsable d'una vintena de petits incendis a l'Ametlla de Mar. La denunciada feia servir un encenedor per cremar herbes i matolls quan sortia a passejar el seu gos. La van sorprendre el passat dijous provocant un altre foc arran d'un operatiu especial de vigilància que va comptar amb la col·laboració de la policia local de l'Ametlla. És una veïna de l'Ametlla de Mar de 50 anys. De la vintena de petits incendis, el més gran va cremar 300 metres quadrats. El cas està ara en mans del jutjat de Tortosa. I una bona notícia, l'Orfeó Reusenc representarà la llegenda de la Pastoreta a la Prioral de Sant Pere. L'espectacle, que es diu Misericòrdia de Reus al Cel, és una obra que inclou dansa, cant, música i teatre. Hi participaran un centenar d'actors. L'entrada serà gratuïta, això sí, fins a exaurir l'aforament. Serà el proper divendres, 15 de setembre, a la Prioral de Sant Pere, a 9:45 del vespre. Les portes s'obriran a les 9. L'obra s'inclou dins el programa de la Capitalitat de la Cultura Catalana.
Tarragona.
Estàs informat.
I amb això arribem al punt de 12:45. Repassem portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que porta avui en portada Tarragona ciutat vive su mejor temporada turística. Foto de portada per Reus, en aquest cas, diuen detenido un ocupa por pegar fuego a una casa. Al Reus Digital, l'Orfeo reusenc representarà la llegenda de la pastoreta a la Prioral de Sant Pere i també destacat en plana econòmica que la Cambra de Comerç demana a Foment que repari la il·luminació de la variant de Reus. Fem una ullada també al del Camp.cat, diuen el cas del menor colpejat al cap pels Mossos, la vaga de 2012 arribarà a judici al febrer. I també en successos, un jove de 21 anys a punt d'atropellar diversos vianants i un ciclista que conduïa quan conduïa begut i sense carnet. Avui fem una repassada també al diari Més, diuen la tornada a l'escola costa uns 500 euros per fill a les famílies tarragonines i també destacat en portada la denúncia dels patinadors que denuncien la massificació i el mal ús de l'skatepark de Tarragona. Fins aquí la repassada de les notícies. Ens aturem un minut i mig per la publicitat i ens n'anem a la cerca del primer vi de Catalunya. Ens acompanyen?
La ciencia mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde, el mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Tu colección de vinilos no es solo una colección de vinilos. Es un viaje al pasado. 47 LPs originales, 8 ediciones de coleccionista, 1587 minutos de música de verdad.
Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Mira el ordenador todo en uno que me he comprado.
Yo me he comprado el mismo en el Corte Inglés.
Pantalla táctil de 24 pulgadas, procesador Intel Core i3, 1 tera...
Ya, pero a que a ti no te lo han financiado en 12 meses y te han regalado el seguro.
Ordenador todo en uno HP, 599 euros con financiación en 12 meses. Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Nuevas emociones, nuevos protagonistas, nueva temporada. Vuelve Bertín con un invitado muy especial, Manuel Carrasco.
Cantaros algo, tengo un trocito de mar,
tengo un trocito de mar.
Mi casa es la tuya. Estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
En cada rincón de nuestra geografía, a cualquier hora, existen profesionales que dedican su vida a salvar a los demás. Pero detrás del uniforme hay una persona. Detrás de cada persona, una historia. ¿Quién cuida a quien nos cuida? Héroes, más allá del deber. Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en 4.
A COPE Tarragona es l'hora del café.
Vinga, és l'hora del cafè al programa, continuem i avui, dimarts, dia 5, el prenem amb el Dani López. Ell és arqueòleg i està ara mateix immers en un projecte molt interessant en què estan buscant el primer vi de Catalunya. El tenim ara mateix sobre el terreny, crec, de fet. Dani, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
A veure, on et trobo exactament? Que sé que esteu ja, vau començar ahir de fer les excavacions, no?
Sí, vam començar ahir les excavacions al jaciment de la Timba de Santa Bàrbara.
Sí.
És un jaciment que està gairebé en la confluència, pertany a dos municipis. Una banda és Castellet i la Gornal, que és província de Barcelona, i ara on hem començat a treballar ahir i estarem aquests dies és a la banda que està a l'Arbós, que és en província de Tarragona.
Uh-huh. Escolta, jo he dit que esteu buscant el primer vi de Catalunya, això és així? Quin és el vostre objectiu en aquesta cerca que heu començat?
Sí, és una cerca que va també de la mà amb la recerca científica que fem al Penedès i amb altres jaciments. Potser el més conegut és el jaciment de la Font de la Canya, que està a Avinyonet del Penedès. Tenim com les evidències més antigues dels inicis de la vinya i el vi a Catalunya.
Sí.
I en el jaciment que estem excavant a la Timba de Santa Bàrbara, a les excavacions que hem pogut fer aquest mes d'estiu i l'any passat, que van començar a la banda de Castellet, doncs estem trobant una fortificació amb arquitectura de pedra monumental, molt imponent, de l'època que se'n diu preibèrica, o del segle VII, és el moment justament abans de que comenci després la cultura ibèrica de la Dama d'Elxi, que tots coneixem i que té presència molt important aquí al Penedès. I en aquestes excavacions, un dels elements que estem trobant que ens dona molta informació relacionat amb els inicis del vi és justament que estem trobant moltes àmfores, aquests recipients que servien per transportar el vi en vaixells, però fenícies. I és que són els fenicis, aquí al Penedès i al sud de Catalunya, els que van introduir el vi. I els primers contenidors que porten vi i coneixen els autòctons que vivien aquí al Penedès, doncs són aquestes àmfores fenícies, no? I llavors aquí en aquest jaciment surten moltes i pensem que és un punt de control estratègic del vi, perquè el vi quan arriba a casa nostra és un element de prestigi, és un element que no existeix i per tant també es deve com una moneda, com un element de bescanvi i és un element, un producte de luxe, i que aquest jaciment, com està tocant en la intersecció una mica de la Riera del Mar Mellà i del Foix que ve des de Cubelles, podria ser una de les zones de penetració d'aquests primers vins que arriben a casa nostra.
Uh-huh. Acabeu de començar, com dèiem, no? La feina arrencava aquest dilluns. No sé si aquestes primeres hores són una mica d'assentament, diguéssim, de veure on heu de posar-vos a treballar, no? Suposo, d'organitzar-vos una mica on buscar.
Exacte. Com és la primera vegada que intervenim aquí a la banda de l'Arboç, tenim notificacions per altres arqueòlegs que hi havia també restes arqueològiques que s'havien fet en treballs de prospecció de fa anys enrere, però justament aquests primers dies, ahir, avui, demà, estem com prospectant, vull dir, estem com pentinant el terreny una mica per intentar veure acumulacions de pedra o veure també bocinets de ceràmica esparcits pel terra, que es puguin donar informació d'on poder fer doncs, els primers sondejos per verificar si en el subsol tenim també jaciment arqueològic.
Uh-huh. De fet, és un projecte que, si no vaig malament, Dani, impulsa l'Ajuntament de l'Arboç, el porteu a terme des d'Arqueobitis Cooperativa, no?
Exacte.
És així, però de fet vosaltres com a Arqueobitis ja porteu molt temps treballant en aquesta arqueologia de la vinya, no?
Exacte, sí, és un de les nostres, els nostres puntals. Som una cooperativa d'arqueologia, també sense ànim de lucre i amb criteris d'economia social, vull dir que fa recerca, conservació del patrimoni, però també vol fer inserció laboral per donar noves oportunitats a la gent que acaba els estudis o gent que està desorientada i que vol trobar doncs, amb l'arqueologia, però també amb els guies turístics o amb el tema de l'enoturisme o noves oportunitats aquí a casa nostra relacionat doncs, al ric patrimoni cultural que tenim. No?
Uh-huh.
I d'alguna manera, doncs, com et deia abans al principi, amb els treballs que hem anat fent a la Font de la Canya, on ara també els propers mesos s'inaugurarà un petit museu, un centre d'interpretació que justament es diu Deo Vinífera, no? Per jugar amb aquests inicis de la vinya i el vi a casa nostra, no?
Sí.
I que la tradició vinícola aquí al Penedès arrenca en el segle VII abans de Crist, té més de 2.700 anys, no? I doncs també doncs, amb l'excavació de la timba que estem trobant aquestes evidències relacionades amb el vi i algun altre jaciment també que hem començat, per exemple, el Puig de Cocodril a Subirats, on també estem trobant àmfores ibèriques binàries, doncs d'alguna manera una part important de tota aquesta recerca i també de la seva socialització de la recerca a la societat, perquè tan important és per nosaltres recercar com donar-ho a conèixer, no? I que tothom ho pugui conèixer, el ric patrimoni que tenim, doncs està molt focalitzat, com us dèiem, amb els inicis de quan arriba el vi amb aquestes àmfores fenícies i després com en època ibèrica en tot el territori la vinya i el vi s'expandeix i comença doncs, el paisatge que coneixem i que els romans encara intensificaran més i que coneixem que és el paisatge del Penedès que no es pot desvincular de la vinya i el vi. No?
Clar, no? I que és símbol d'identitat, no? De les nostres comarques, de fet, no? I és part de la nostra cultura, evidentment, no? Part importantíssima. A mi m'agradaria, no sé, Dani, tu portes molt temps treballant en això, quan estàs ara, ja et dic, esteu fent prospecció, ara esteu començant, però quan tu trobes alguna cosa que et crida l'atenció i dius, ai, anem cap aquí, quina sensació tens tu quan dius, jo crec que aquí estem en la bona pista?
Bé, és una sensació que és difícil d'explicar perquè la portes dins, és una cosa així com entre vocacional i passional.
Sí.
Que clar, que realment quan, més que de fer, potser la emoció que potser estem tots més acostumats a veure, potser de les pel·lícules o dels documentals, al moment de trobar la peça, no? Vull dir, amb el temps, quan portes molts anys fent recerca d'això, la duració a la peça una mica queda com en un costat, i és molt més important el nivell de conjunt, la funcionalitat que pot tenir aquell poblat o aquell assentament, com estan interconnectats entre ells a les comarques, i si hi ha comarques i estan connectats, hi ha camins, i tot l'aspecte social i de territori, o aspectes vinculats amb el tema de la vinya. Jo sovint quan faig explicacions o guies a la Font de la Canya sempre ho explico, que a la Font de la Canya, ja veureu quan s'inauguri el museu, hi ha unes peces espectaculars, hi ha algunes vitrines que hi ha amb més de 30 peces vingudes del Mediterrani, molt espectaculars, però després també la vitrina més petita i més insignificant, i que si no t'hi fixes no la hi veus, és on al meu parer hi ha les restes més petites, que són les llavors de raïm carbonitzades que han trobat, que són les més insignificants, però que són les que sovint ens donen més informació, no? Vull dir que a vegades les petites restes microscòpiques o de petit tamany, que no són grans escultures i grans coses boniques, a vegades és on recau, o nosaltres com a investigadors del passat, no? Com a CSI, arqueologia de la vinya que fem, és on podem esprema i treure més informació per poder després explicar-lo a tota la societat i socialitzar, que és molt important per nosaltres, doncs, tot el coneixement que ens genera aquesta recerca i aquesta activitat científica.
Clar, de fet, part d'aquesta feina que estareu fent, no?, fins al dia 16, més o menys, crec, aquí a la Timba de Santa Bàrbara, la feu, heu buscat voluntaris, no sé si encara us en fan falta, no?, per guiar-los una mica i que us ajudin en aquesta prospecció.
Exacte, sí. Hem programat de cara a la setmana vinent, una vegada que ja que tinguem la prospecció menys o menys acotada i ja tinguem alguns sondejos i estiguem excavant, amb l'ànim, i és una proposta que hem fet des d'Arqueobitis, però també des de l'Ajuntament de l'Arbós, amb l'objectiu d'alguna forma de que tota aquells habitants dels entorns de l'Arbós, de Castellet de la Gornada, aquí del Penedès, que vulguin col·laborar i fer com un petit bateig, on explicarem les tècniques d'arqueologia, com treballem els arqueòlegs, els passos que fem, i vulguin conèixer com recerquem les arrels del nostre territori, doncs d'alguna manera estan convidats a poder assistir-hi, no? I certament doncs estem una mica contents perquè s'ha apuntat molta gent, tant fins i tot hem tingut que acaparar, i de moment en principi ja no podem agafar més gent perquè ha superat el límit de persones que teníem una mica per fer aquestes col·laboracions, no?
Ah, però això és fantàstic, això és molt bona notícia, llavors.
Sí, això és llavors ja ens plantegem de que, bueno, primer de tot, falta ara trobar el jaciment que sabem que hi havia i que esperem poder trobar amb aquesta campanya aquí a l'Arbós, però ja de cara a l'any que ve, doncs, poder ja muntar unes excavacions amb més temps i amb molta més gent on puguin cabre tots els voluntaris i totes les persones amb formació d'arqueologia, de grau d'història, que vulguin participar per formar-se com a arqueòlegs o, si no, per donar un cop de mà bueno, una mica en recercar doncs, aquestes arrels que tenim sota terra, no?, i que tant ens informen sobre els nostres avantpassats i d'on venim i cap on anem, no?, d'alguna forma.
Jo crec que els han de seguir la pista molt a Arqueobitis Cooperativa, perquè, mira, el Dani, amb aquesta passió que transmets, jo crec que has remogut a gent avui, eh? Allò, ens has fet interessar-nos més per aquests petits descobriments, aquesta mena de fil, no?, invisible, que aneu estirant a poc a poc.
I tant, i tant. Moltes gràcies.
Per tant, Dani, ja ho havíem parlat això, però et convido, quan acabi aquests treballs aquí a la Timba de Santa Bàrbara, que vinguis i ens expliques a veure, no?, què heu trobat, i ens ajudis a fer una mica aquesta foto de la zona i a veure si realment trobem aquest primer vi de Catalunya, aquesta base.
A veure si trobem algunes dades més i nosaltres encantats de quan acabem la campanya anar-hi un dia a Tarragona i fins i tot, mira, si us podrem portar algunes de les peces que hem trobat i així doncs poder transmetre a tots els oients doncs, quines són les troballes i que hem anat trobant d'avui que estem, com aquí diu, pentinant al terreny i encara no tenim res a veure si tenim sort i les neus idees són benèvols amb nosaltres i podem trobar doncs, el jaciment i ho podem explicar allà in situ.
Doncs espero que sí. Estem en contacte amb el Dani López, ja saps, arqueòleg, que està ara mateix aquí a la Timba de Santa Bàrbara fent aquesta cerca. Convidats, que Déu, que us vagi molt bé.
Moltes gràcies i molt agraït.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22, 977-2235-22. Curto López Abogados.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Continuem a Herrera en Cope a Tarragona i una de les senyals de que estem ja tornant a la normalitat més absoluta és que tinc ja aquí a l'estudi a la nostra dietista nutricionista, la Dara Ginea. Dara, molt bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
Com
benvinguts
estàs?
A tots. Molt bé. Una mica més morena.
Sí, 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 t'has sentat molt bé l'estiu. Et veig que has pogut descansar una mica. Tot
una
i que
miqueta.
Ara ho parlàvem abans d'entrar i com que ja fa dies que hem tornat a la feina, ja estan lluny, no?, les vacances.
Sí, sí, això és el que comentàvem. Ara arriba aquí, que ja es quedaven una mica llunyent les vacances.
Però bé, escolta, a mi m'agrada, però jo ho deia ahir al començar el programa, setembre, a mi m'agrada més que gener, en aquest sentit de propòsits i de fer allò, el començar de zero,
és que,
no?
Per mi setembre és començar l'any.
Eh? És la clau, eh? Sí. Tornar al col·le de veritat.
Sí, els horaris, i, bueno, el tarannà de cada dia.
Uh-huh. És que a mi, sí, mira, jo, a més jo sóc d'aquestes de fer-me llistes i sí, m'agrada estrenar l'agenda al setembre.
I pòsits.
Suposo que això també, en part, no? Sí, sí, organitzar-nos amb aquestes coses ens pot ajudar també a organitzar-nos, amb l'alimentació.
Sí, pot ajudar.
Perquè l'estiu ja sabem que és, ara ho diré així planerament, és un despiporre.
Sí, ens passem fent allò que diuen l'operació en biquini, que jo vaig absolutament en contra, ja ho he soltat aquestes perles algun dia.
Sí, sí, sí.
Però sí, en l'estiu és una època també d'excessos. I quan tornem al dia a dia, tornem a la bàscula i veiem que, ai, és que tinc 2 quilos de més.
Però bueno, que no passa res, eh? Que no, a veure, que hem de disfrutar.
No,
l'important, suposo, és saber tornar.
És menjar saludable. Després, no? Si ens passem, també et pots passar d'alimentació saludable, doncs pues, uns consellets.
Però jo no sé si és pitjor, Adara, l'estiu, o sigui, així com a conseqüències, l'estiu o el Nadal?
Mira, et diré el que és pitjor. A l'estiu, enllaçat amb els panellets, ja, perquè avui en dia enllacem els gelats amb els panellets, ens enllacem amb els torrons, perquè els torrons ja comencen en octubre, i després acabem amb el tortell de Reis i que hem de començar un altre cop
a fer dieta
perquè comencem un altre cop l'estiu i bon temps.
És que a mi em dona la sensació que és pitjor el Nadal, ho dic perquè és molt més concentrat,
sí.
I perquè
sí,
també és, no sé, el tipus de menjar, perquè a l'estiu, a veure, és veritat, sí, que és despiporre, clar, però també és molt coses fresques, no?
Sí,
la paelleta, tal.
Sí, és veritat. No? A l'estiu és una mica potser més lleuger el menjar, o menges també més fruita, que també t'atipa més i té menys calories. I a l'hivern és allò més dels greixos, més de la carn.
Per això, que a mi em dóna la sensació que a l'estiu el que costa més és treure't aquest hàbit de, doncs ara, que sigui una cerveseta, més potser...
Sí, aquest és el problema.
Aquestes
I amb
coses.
Què acompanyem també tots
aquí
aquests
està.
Productes?
Que si la patata fregida...
Ai, amiga.
Com ens coneixem ja? Ja m'ha vist venir?
Sí.
Diu, aquesta que em preguntarà ara,
que...
necessito un pla de tocs. Per tant, evidentment cada cas és un món, i cada persona doncs, ha d'anar al seu ritme i tal, però suposo que sí que hi ha pautes bàsiques, i ara ens dirà els oients, mira, ja tornen aquestes amb la depressió postvacacional.
No, tot el contrari.
Però és així,
La meva recomanació, així principal com a dietista, és que no fem dieta, sisplau, deixem de fer dieta durant l'any o deixem de fer dieta cada cop que hem menjat de més perquè és una tonteria. Mengem bé tot l'any i no ens haurem de posar mai a dieta. Punto.
Molt bé.
Llavors, la idea és que, pues, sí, si has fet algun excés durant les vacances i t'has engreixat durant les vacances, doncs ara es tracta de tornar a la rutina alimentària també parlant, no? I, doncs, vigilant les quantitats, anant controlant, afegint sempre verdura crua amb amanides o verdura bullida en els àpats principals, perquè això sempre tipa, et sàcia i no t'aporta calories, a més amb molts minerals i moltes vitamines també, i anar així a poc a poc. I el pes anirà baixant un altre cop a poc. No cal que el baixem 100 quilos en una setmana, però això encara pot fer un efecte rebot pitjor. Així que tornem a alimentar-nos habitualment i bé. Com les recomanacions que vaig donar l'any passat a totes, és que doncs així.
Estic pensant ara en moltes vegades el que vas dir la temporada passada, i és això de dir, no és una qüestió d'això de fer dieta, sinó de canviar la manera de menjar, no?
Exacte. I ara, sobretot, cada dia ja no estem de vacances. Per tant, l'alcohol, que a més a més està super mega contraindicat, però, si n'hem de veure, doncs molt poc a la setmana o dies molt puntuals a una celebració. Punto. No més. Doncs mira, això ja t'estalvies moltes calories. O sigui, ja es tracta de que el dia a dia vagi sent un equilibri amb aquests dies d'excessos que has tingut. Sense entrar en dietes, ni menys en dietes miracle, per recuperar el pes que tenies el mes de juliol, potser, o abans de les vacances.
Suposo que setembre és un mes crític per a aquestes coses, que de fet en vam parlar un parell de dies de dietes miracle, segur que hi tornarem aquest any.
Sí,
no,
bueno.
Perquè setembre ets allò, ets una mica allò, víctima segura de col·leccions que comencen ara i de dietes miracle, no?
Hi ha dos vegades a l'any que es fa publicitat en aquest tipus de dietes, que és en setembre, i quan acaba el Nadal, el mes de febrer, mes de març, ja se comença a ser un boom de tot això. I molta precaució, perquè aquest tipus de dietes són molt restrictives, poden causar dèficits d'unes vitamines o minerals, i a banda que solen ser també molt restrictives en alguns certs tipus de nutrients, com per exemple doncs, dietes cetogèniques, que són dietes molt proteïnades, molt amb moltes proteïnes, i en el contrari, molt dèbils en carbohidrats. I això pot donar hipoglucèmies, marejos, falta de concentració. I si hem de tornar a la feina, no ens convé.
No sé si noteu, per exemple, a la consulta d'ara, setembre, notes un pic allò de gent que ens conscienciem i diem, ostres, potser hauria d'anar a demanar... No parlo
saps per què? Perquè comença molta gent al gimnàs una altra vegada.
Ai, això està molt lligat, no?
Claro. I l'activitat, o sigui, està molt lligat. A banda de que, bueno, afortunadament hi ha hagut un boom saludable, des del meu punt de vista, de que la gent ara li agrada més fer exercici amb la tonteria aquesta que està de moda el running i tots aquests esports. I, doncs mira, la gent es volca més amb l'activitat física i això també se'n nota a les consultes de dietistes nutricionistes perquè cada vegada hi ha més gent conscienciada amb la importància de l'alimentació i amb la repercussió que té, no només per la salut, sinó també pel rendiment esportiu, per no agafar un mareig, per el que sigui, o per millorar també el seu cos, perquè doncs, tu pots fer exercici, però consideres que tens més greix que múscul i ho vols saber i vols una persona que t'avaluï, que t'ajudi, doncs ahí estem els dietistes nutricionistes. Però, a més, hi ha molta gent que comença ara al gimnàs amb aquesta reprimenda de que és que a l'estiu m'he passat una mica, doncs ara ja comença el gimnàs. Per això et deia que és com si comencés l'any, però alimentàriament ha de començar també una mica el tarannà una altra vegada. Sense dietes, més activitat física, alimentació saludable, i ja està. I el pes vindrà sol, la millora de la salut vindrà sol.
Sí, perquè això ja ho dèiem també quan parlàvem de dietes miracle, tot això que es perd també molt ràpid.
No, horrible, perquè després vindrà el rebot, Nadal, no? I el teu metabolisme dirà, ui, com que m'ha tingut a pa i aigua tots aquests dies, o a carne i aigües, a més podria dir, doncs ara, amb tots aquests plats tan copiosos, agafaré 2 quilos, 3 quilos a més, per si un cas me torna a sotmetre a una restricció molt forta. És aquells, el metabolisme no li agrada que el posin entre l'espasa i la paret, perquè és molt sensible. Així que com menys canvis tinguem, per això la meva insistència de portar una alimentació molt estable durant l'any. És veritat que hi ha dies que menges de més, que hi ha èpoques de vacances, per exemple, doncs jo m'he anat al nord i doncs no m'he estat, tampoc.
Com ha de ser.
Com ha de ser, soc persona abans de dietista, que a vegades la gent se n'oblida, però, bueno, ara es tracta del dia a dia. Ja està.
Això de doncs, tornar als hàbits habituals, introduir moltes verdures, has dit, no? Llegums, allò crus, no? Sí, verdures exacte. Crues en la mesura que es pugui, molta aigua, suposo.
Sí, molta aigua,
això sempre, ja vaja, això. I et volia jo dir que estem parlant aquí, una cosa que m'ha agradat molt del que has dit, que a vegades tenim la idea equivocada, és de no fer dieta. No parlem de dieta, oblidem-nos, que de fet, de vegades quan anomenem els dietistes, nutricionistes, la gent pensa només quan hi ha un problema de sobrepès o un altre problema, anar al dietista. No té per què, no? Ens podeu ajudar a marcar unes pautes, encara que no tingui sobrepès.
Exacte, inclús per les famílies. Mira, és que tinc dos criatures, el meu marit ha agafat una mica de... el que sigui, no? I vull portar una planificació, un menú de 2 setmanes, de 3 setmanes. I aquesta persona, el dietista nutricionista, et pot ajudar a fer una planificació segons també i sempre amb els gustos i amb les preferències del pacient. Perquè, clar, si tu li fas un menú que no té res a veure clar. Amb la seva manera de menjar, el seguirà sa mare, el seguirà, no el seguirà ningú. Llavors això tampoc és èxit, no? Bueno, hi estem.
Molt bé, doncs ja sabeu, si teniu algun dubte, ens ho podeu fer arribar a través de Twitter, @copetarragona, o si no també el Twitter de la Dara, @adaragine, si no un correu electrònic, tarragona@cope.es, amb les preguntes jo li passaré a la Dara preguntes del que sigui, temors, el que convingui.
Etiquetatges nutricionals també, si volen fer una foto i enviar-nos-la perquè fem un
anàlisi, no?
Un anàlisi, jo estic encantada.
Molt bé, molt bona idea. Jo, de fet, ara mentre parlaves, no sé per què he tingut una idea un moment i dic, li posaré deures a la Dara.
Vale.
Dic, un dia podem parlar de tant en tant també de dietes, o sigui, d'altres països, per exemple, no?
Ah, estaria perfecte.
De quina diferència hi ha, no? Perquè nosaltres aquí tenim molta sort, no? Entre cometes, amb la famosa dieta mediterrània, no?
Sí.
Una de les millors que hi ha,
sí,
no? A nivell nutricional. Perquè no ho comparem
amb altres
països? Per exemple, amb altres dietes.
Crec que valorarem més el que tenim aquí.
Ah, és que això aquí és important. Bé, doncs ja sabem, preguntes i reclamacions aquí a la Dara. Ja saben que si no venen aquí els dimarts a aquesta hora a acompanyar-nos, la troben a la seva consulta a Bruma Clínic, carrer Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. A Dara, ja hi tornem a ser.
Molt bé.
Cada dimarts aquí et vull,
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @copetarragona.
What are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind.
3 minuts i arribarem al punt de la una. Saben que aquesta és la nostra cançó del dia perquè tal dia com avui va néixer Freddie Mercury. Per tant, avui el recordem i l'homenatgem amb aquest Show Must Go On de Queen. Amb música arribarem a les notícies de la una. Nosaltres tornem en 5 minuts i preparats, posin-se el cinturó perquè agafarem la Nacional 240 per anar també a buscar els companys de Cope Lleida. I atenció, a partir de la una, recepta. Avui, recepta amb sabor de vermut. Li ensenyarem al Ricard Álvarez i als oients de Cope Lleida també a cuinar amb vermut. A veure si això ho fan o no per aquelles comarques. I també, atenció, que torna de vacances la Leida Martí. Ara, després del butlletí, tenim recepta i a Leida Martí a veure com ve això del canvi d'armari, la nova temporada, tot això ho sabrem d'aquí uns minuts. I atenció, perquè després també, a la segona part del programa, els advocats de Curto López, i jo no vull avançar res, però ve la Ruth Guerrero a fer-los una proposta i una petició, així que no s'ho perdin. Fins ara.
Tales of yesterday, we grow but never die. I can fly, my friend. So let's go on. Hey, so let's go on. I'll face it with a grin.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Unidad en el Poder Judicial para defender la ley en Cataluña en pleno desafío independentista. En la apertura del año judicial, jueces y fiscales se han comprometido a responder con firmeza. En el Tribunal Supremo hay una unidad móvil de COPE con Miguel Ángel Alfonsel y Patricia Rossetti.
Nadie sufrirá por cumplir la ley. Jueces y fiscales son contundentes. Los jueces ampararán a los encargados de hacer cumplir la ley en cualquier parte de España, asegura el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. La Fiscalía actuará sin vacilación alguna, asegura el fiscal general del Estado, José Manuel Mata.
Frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley, del Estado de Derecho y de la democracia, no cabe vacilaciones de clase alguna. Garantizamos plenamente, en tal sentido, una actuación serena y siempre sometida a la norma.
En épocas convulsas, dice Mata, nuestro más seguro asidero es la ley.
La última reunión de la mesa del Parlamento catalán antes del pleno que se celebra mañana ha vuelto a ignorar la tramitación de la ley del referéndum. Todavía no han desvelado cómo lo convocarán, pero ya han publicado anuncios en medios públicos. Ciudadanos pide que se retire. En COPE Barcelona, Andrea Guerrero.
Carrizosa califica de intolerable el hecho de que la Generalitat se esté gastando el dinero de los catalanes en anuncios para promocionar una ilegalidad. Desde Ciudadanos ya han pedido explicaciones y la retirada del spot.
Por lo tanto, ese anuncio es una absoluta ilegalidad. Pedimos su retirada y pedimos que se sepa qué dinero se ha utilizado para sufragar esta campaña con dinero público.
Carrizosa además ha lamentado que el Consejo Audiovisual de Cataluña sea un organismo compuesto y dominado por el separatismo.
224 personas han fallecido en las carreteras españolas este verano. Es el balance de la Dirección General de Tráfico. A pesar de esta cifra, agosto ha sido el mes con menos muertos en accidentes de tráfico de la historia. Carmela Vallén.
Las medidas puestas en marcha por la DGT están funcionando, según ha recalcado el ministro Zoido, y se reflejan en la caída de la siniestralidad en carretera. 224 personas fallecieron con todo en julio y agosto, lo que supone un 12% menos que durante el verano de 2016. Pero el objetivo sigue siendo cero víctimas mortales en accidentes de tráfico, como cero ha sido también el número de ciclistas fallecidos este verano.
Es una buena noticia, como también lo es que haya sido el mes de agosto con menos fallecidos desde que se tienen constancia, es decir, desde el año 1960. Pero esto no nos llena de plena satisfacción.
Todo porque 775 personas han muerto desde enero en nuestras carreteras. Son 23 menos que hace un año y Tráfico ya trabaja en nuevas reformas para atajar la siniestralidad en carretera tras el repunte registrado el año pasado.
Y sigue la polémica en el seno de la Sociedad General de Autores, en la SGAE. Los músicos aseguran que son víctimas de las prácticas ilícitas de la asociación. El gobierno anuncia que va a tomar medidas. Paco Delgado.
El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado que se reunirá con el colectivo sin concretar fecha. Desde Coalición Autoral nombre con el que se agrupa la asociación, aseguran que la solución radica en crear una comisión para reestructurar los estatutos de SGAE. Su coordinador, Patacho Recio, afirma que ya cuenta con el apoyo de otros sectores.
Sí, sí, además es una reunión que además somos los músicos, pero también los músicos estamos ya invitando al resto de autores, ya que esto afecta a todo el colectivo. De hecho, ya empezamos a recibir los primeros mensajes de gente del mundo del teatro o de televisión que apoyarían este cambio.
Desde el colectivo aseguran que este mismo viernes se celebra una moción de confianza al presidente de la SGAE, una información que la propia Sociedad de Autores desmiente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
En el espejo, la historia de hoy pone una vez más de manifiesto que las peores noticias pueden sacar lo mejor del ser humano. El protagonista de vuestra historia de hoy ha comprobado cómo, en medio del mal, las personas necesitan a alguien que les hable de esperanza.
Nos hacemos eco, efectivamente, hoy en el espejo de una experiencia que vivió un sacerdote barcelonés, Dámaso Ruiz, que después de los atentados del pasado 17 de agosto, quiso hacerse presente en las Ramblas para consolar, confesar, bendecir, ayudar a todo el que lo necesitara. Él mismo ha relatado su experiencia en su perfil de Facebook. El día 23 se dirigió a las Ramblas, recorrió los lugares en que tuvieron lugar los atropellos. Por ejemplo, en Canaletas rezó ante las velas encendidas un Padre Nuestro. Un policía municipal le pidió una bendición para él y sus compañeros. Después se sentó en un banco colocándose la estola y confesó a un joven que le pedía bendecir aquel lugar para que allí no volviese el mal. También encontró a un grupo de profesoras que le confiaron su propósito de esforzarse en la educación. Durante 2 horas, Dámaso fue testigo de que Dios actúa en medio del dolor. La historia la contamos en media horita en el espejo.
Y deseando estamos escucharla en media hora, como dices, en el espejo. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La verdad es que hoy tenemos de todo: fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo.
Sí, tenemos de todo, como botica. Bueno, empezamos por el fútbol, partido contra Liechtenstein. España a las 9:45, juega camino de Rusia, tenis a eso de las 6 de la tarde en el US Open, Pablo Carreño contra el argentino Schwarman por un puesto en las semis. Y tenemos baloncesto, cuarto partido de España en el europeo que se está disputando. Enviada especial, Pilar Casado.
Cifra redonda, Corrochano, partido 1000 en la historia de la selección, el que nos va a enfrentar a partir de las 5:45 a Croacia. Ambos equipos están invictos en el campeonato y se juegan, por tanto, ser primeros de grupo a falta de la última jornada del jueves día 7. Los de Escariolo esta mañana han mantenido la habitual reunión técnica y almuerzan a estas horas en su hotel. Ayer España dio descanso a Pau y Alex Abrines. No es descartable que tanto hoy como contra Hungría pudiera haber algún otro descanso. En cualquier caso, sería por motivos físicos, porque España es ambiciosa y quiere la primera plaza del grupo C.
Y tenemos también ciclismo, vuelta España, hoy es etapa contrarreloj. Quique Iglesias. Adelante, Quique Iglesias. Bueno, la etapa termina en Logroño. Es etapa contrarreloj. Recuerden que Chris Froome es el líder de momento y es gran favorito para ganar también la etapa de hoy. Lo contamos, el tenis y la vuelta, en COPE más, COPE.es y teléfonos móviles. Tenemos comunicación con Quique Iglesias para contarles cómo va la etapa contrarreloj.
Hola.
Si es un problema con el retardo, con la EP, bueno, a partir de las 4 de la tarde, en COPE más, en COPE.es y aplicaciones de tiempo de juego, contaremos el final de etapa. Insisto, Chris Froome es el líder y el gran favorito para esta etapa contra el que termina en Logroño con 40 kilómetros de distancia. Y la noticia de la mañana es la ampliación de contrato del Cholo Simeone con el Atlético de Madrid hasta el año 2020.
Gracias, Corro. Ya sabes, te estamos contando la última hora aquí en Mediodía COPE.
I després de posar-nos al dia, comencem el migdia a COPE i com ja vam fer ahir i vam anunciar, ho fem des de Reus i des de Lleida. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez. Molt bon dia a tots els oients també de COPE Lleida i de COPE Tarragona. Una altra vegada continuem al migdia i jo no sé si a aquesta hora... Bé, Ricard, com vas de gana?
No, fatal.
Fatal, no?
O molt bé, segons es miri.
Clar, exacte. És que és una hora molt crítica. Jo ja porto tot el matí aquí sense parar, allò que anem fent, que si ara entrevistes, gravacions, no sé què, i ens trobem aquí a la una que no hem pogut ni fer allò que es diu
un
pinxo.
No, res.
Llavors, ara...
Ni un vermut hem pogut fer.
Ni un vermut, i això que és hora. Això que és hora. Perquè el que farem cada dimarts a aquesta hora és una recepta, ens acompanyaran diferents cuiners cada setmana. I avui, jo com que tinc una mica de convidat especial aquesta setmana, Ricard, i vull anar presentant gent, no?, i ensenyant-te coses, volia començar amb una recepta molt relacionada amb el món del vermut, que és una cosa importantíssima aquí, a Reus en concret, no?, però bé, al Camp de Tarragona en general. i presento avui el Salva Rofes, que ve directament des del restaurant Vermut Rofes, d'aquí de Reus, al carrer Sant Vicent. Salva, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Salva, bon dia.
Bon dia.
Estàs preparat, Salva, per introduir-nos en la cuina aquesta en què el vermut és ingredient bàsic?
Sí, bé, nosaltres hem portat una recepta on, evidentment, doncs, hi està inclòs, doncs, el vermut.
El vermut.
Home, venint d'on vens...
El vermut nostre, el vermut nostre a la casa, el vermut Rofes.
És un vermut, aquí és que, Ricard, aquí n'hi ha molts, no?, de tota la vida.
Haurem de fer un especial de vermuts perquè m'instruïu.
No és mala idea, però has de venir en persona perquè haurem de fer una cata, no?
Sí, també m'apunto.
I, de fet, jo llenço la proposta. Podríem fer el programa un dia des del restaurant del Salva perquè el lloc és magnífic.
Molt bé, teniu les portes obertes quan vosaltres vulgueu.
Doncs, escolta, ja tenim plan, Ricard.
Ja tenim plan. Salva, hem d'agafar el calendari, quadrar totes les famílies de Cope, Lleida i de Reus.
Sí.
Però, bueno, ja, jo crec que ho farem.
Quan
sí.
vulgueu.
Ho farem. Però bé, a més, al restaurant Salva esteu fent ara des de fa un temps el que anomeneu Vermut Experience, no?
Sí, és un producte gastronòmic on també combinem el que és una degustació de vermut, després amb un menú doncs, on també lliguem diferents plats amb el nostre vermut.
Perfecte. Doncs a veure, Salva, jo tinc paper i boli preparat
també,
per apuntar ingredients. A veure en què ens sorprens avui.
Molt bé. Nosaltres, avui he portat una recepta, que és el milfuix de vedella i formatge de cabra, amb sinfonia de vermuts.
Mare de Déu, això no m'ho pot fer, aquesta hora.
Tenim agafem un filet de vedella, formatge de cabra, ceba, patata panadera, fruits vermells per fer les salses, i després, doncs, el vermut blanc Rofes, vermut negre Rofes i vermut reserva Rofes.
Un moment, o sigui, tres vermuts diferents?
Sí, amb tres vermuts diferents composem el plat. Llavors, això...
Mònica, tu no ho fas anar a la teva cuina. Eh?
Home, tres vermuts diferents, no.
Finalment, doncs, dona un resultat d'aromes de vermut molt complexa i que li dona, doncs, un toc molt especial al plat.
Clar, és que és veritat que, Salva, corregeix-me si m'equivoco, però el vermut ens ajuda a que les carns, per exemple, no, agafin un sabor extra, eh? Perquè estic pensant en un xorret de vermut a la carn dels canelons.
Sí, el vermut és una beguda molt aromàtica i, per una altra part, doncs, també és dolça. Mm-hmm. Doncs li dona aquest toc dolç i després li dona el que és tot aquest aroma i tot aquest sabor tan peculiar que té el vermut.
Perfecte, doncs vinga, va, anem a veure pas a pas, més o menys, si això ens en sortirem.
Bé, nosaltres agafem un filet de vedella d'uns 200 grams, el filetegem, i agafem el formatge de cabra, la ceba, la putxem, la tallem en juliana, i li afegim amb aquesta ceba, li afegim el vermut negre.
Uh-huh.
Val? Això ho tenim a part. Llavors agafem el que és per fer les dues salses de vermut. Una la fem amb la salsa de rostit, li afegim el nostre vermut reserva i l'acabem arreglant amb sal i pebre.
Molt bé.
I al final, doncs, per donar-li un toc amb els fruits vermells, reduïm el que són els fruits vermells amb el sucre, li afegim el nostre vermut blanc i ja tenim el plat, ja amb els ingredients ja preparats, ja per muntar-lo. El muntem amb la patata panadera com a llit,
sí,
a sota, i després anem muntant doncs, el que és amb les làmines de filet, la ceba caramelitzada i el formatge de cabra.
Ho vas posant per pisos,
Ho anem posant per pisos i ho tanquem amb la part de dalt, doncs, una altra làmina de filet de vedella.
Uh-huh.
I, damunt de tot, la ceba caramelitzada. I així doncs, és com tenim el plat. Aquest plat, com he dit, utilitzant els tres vermuts nostres de la casa, doncs li donem un toc molt especial i molt aromàtic.
Mm-hmm. Estic veient que així a priori semblen, o sigui, molts elements, però l'elaboració no és difícil, eh?
No, és simplement agafar els ingredients, marcar-los a la planxa, després puxar el que és les cebes, sí, i la patata i ja muntar amb els pisos i ens queda un plat molt fàcil és un plat molt fàcil d'elaborar i d'una d'una qualitat molt, el vermut, molt recomanable.
El vermut que s'afegeix, perquè clar, jo tampoc sóc molt destre amb el tema de la cuina, però estem parlant d'allò d'un xorret per donar-li gust, o s'ha de deixar reduir?
Sí, deixem reduir. El que és amb la ceba, deixem reduir un bon raig de vermut. Llavors agafa aquesta ceba, endolceix molt el que és el plat.
I llavors aquí tenim el contrast, suposo, no? Amb el formatge, que sí, és més fort, no? El dolç, saps? Sí. Escolta, Ricard...
És per provar-ho, eh?
T'anava a dir, tu t'atreveixes o què?
I tant.
Sí, jo és que estic pensant que als cuiners els he de fer venir amb un tàper per fer una cata.
Un fogonet has de
un
muntar.
Un fogonet aquí a l'estudi i que m'ho facin en directe, no?
I aquest és un dels plats doncs, que tenim inclosos dins del menú aquest del vermut expert.
Ah,
és que
sí.
Combinem el...
Mira, si ho tenim fàcil per anar-lo a
provar. El vermut amb la degustació de vermut i una explicació sobre els nostres vermuts, la nostra casa i tot el que són les nostres, la nostra història. Amb el menú que confeccionem per l'ocasió.
Ara has dit una paraula clau aquí, Salva, història. Quants anys porteu aquí elaborant vermuts i treballant en la gastronomia, no?
La nostra, nosaltres, és una casa que va fundar el meu besavi a finals de 1890 i ell va ser un dels pioners en l'elaboració del vermut.
Imagina't. Ricard, què et sembla? Fem una cosa, quedem o anem a provar aquest plat a vermut Rofes i després ja ho provem a casa.
I després, sí, clar, primer el tastem i després
aprenem
ho provem de
aprenem dels mestres i després ja ho provem de fer a casa, no?
Però escolta, queda pendent aquest especial de vermuts per veure la diferència, perquè clar, avui hem parlat de tres vermuts diferents.
Imagina't.
I la gent que normalment no en prenem o no ho coneixem el tema... Doncs jo això de que hi hagi tres vermuts diferents m'agradaria saber doncs, quina és la diferència.
Què ens aporta
cada
un.
Clar, tot plegat.
Doncs escolta, què he dit? Acabem d'enredar el Salva perquè ens deixi un dia ocupar a casa seva i
escolta,
fem
Salva,
el programa.
Sí. Et faig una pregunta i me l'has de contestar en 10 segons, si pots, si no la deixem per un altre dia. Però quina diferència hi ha entre vermut Rofes o un altre vermut? És tema d'ingredients, és tema d'elaboració de les dues coses?
Bé, l'elaboració hi ha uns passos que s'han de respectar, que això doncs, totes les cases tenen el seu procés d'elaboració, però el que fa que distingeixi un vermut de l'altre és la infusió de diferents herbes i botànics, de diferents herbes aromàtiques que es preparen. Aha. Això és el que li dona el toc distingiu distingir d'un vermut amb un altre. Aquesta composició de diferents herbes, el seu coneixement i el seu procés de maduració és el que al final ens dona un vermut de qualitat.
I és el secret millor guardat, Ricard.
I és el millor secret que guardem tots.
Gràcies, Alba.
Molt bé, a vosaltres.
Nuevas emociones, nuevos protagonistas, nueva temporada. Vuelve Bertín con un invitado muy especial, Manuel Carrasco.
Cantaros algo, tengo un trocito de mar.
Tengo un trocito de mar.
Mi casa es la tuya. Estreno esta noche a las 10 en Telecinco.
Motero, sé libre. En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La Razón te regala la nueva Termo Professional. Fruto del esfuerzo y la innovación, ha superado las pruebas más exigentes y obtenido los máximos certificados de calidad. Con todas las prestaciones de la multifunción más revolucionaria. Es la Termo que siempre has querido y es gratis. Este sábado con La Razón.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Es que te pones así la toalla.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
En cada rincón de nuestra geografía, a cualquier hora, existen profesionales que dedican su vida a salvar a los demás. Pero detrás del uniforme hay una persona, detrás de cada persona, una historia. ¿Quién cuida a quien nos cuida? Héroes, más allá del deber. Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en 4.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vinga, continuem aquí al migdia COPE. Ricard, estàs preparat pel que ve ara?
Sí, sí. A veure, ja sé el que ve ara. per això estic preparat, però a mi em costa.
No, però jo sé que tu estàs predisposat a aprendre molt de la nostra convidada, no? De la nostra col·laboradora. Ella, pels oients de Tarragona, és ja una vella coneguda, és la nostra experta en moda i en tendències, la Leida Martí. Leida, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Com estàs?
Pues bé, molt bé, de tornada de vacances.
Li ha anat molt bé l'estiu a la Leida, per cert, us presento, tot i que ja havíeu parlat abans, us presento oficialment a Leida Martí, Ricard Álvarez, des de COPE Lleida.
A Leida, benvinguda, una abraçada.
Bon dia, una abraçada, igualment.
Doncs... Jo et faré preguntes, eh?
Oi,
perquè el Ricard vol aprendre molt de moda.
Jo aprenc moltíssim de tot, sí, sí.
Ai, això saps què vol dir, no? Vol dir foto, eh?
Ah, sí, és que tu això no ho saps, Ricard. Sí, és que la Leida ens va posant deures. Llavors, ella ens diu quines tendències i nosaltres hem d'anar posant a la pràctica el que ens ensenya.
Ah, sí? Val.
Sí.
Com ho veus? Ruth va pillar.
Això la Ruth va pillar.
Això, Mònica, no m'ho havies explicat.
Ja, t'ho deixava en directe. Era sorpresa del directe, què et sembla?
Va, que riurem, sí, sí.
Estàs preparat, no?
Sí,
però
vinga.
Bé, la qüestió és que tu, mira, per desgràcia, com que estàs a COPE Lleida, no et pots, tu no la pots veure, però ara penjarem una foto al Twitter també, perquè ha tornat la Leida de vacances. Morena, estupenda, no? L'estiu t'ha sentat bé, Leida Martí.
Estic encantada.
No volies tornar, no?
No volia tornar. Estic encantadíssima.
Leida encara està amb el mode de vacances, eh? Té que inscrita al front, encara, no?
Estic modo Menorca.
Modo Menorca. Mira,
ara encara fa més mal quan et diuen a on.
Sí, sí, no? Sí, perquè el Ricard i jo ja fa dies que estem aquí preparant, no? La nova temporada.
Sí, Menorca em cau molt bé a mi, eh? M'encanta Menorca.
Ai, sí.
Sí, s'estava molt bé, la veritat.
I més que ja Menorca, que és fantàstica, les Balears en general, eh? Aquesta cosa que té l'estiu a Leida, també a l'hora de vestir, aquesta relaxació,
Sí.
Que allò que vas amb una samarreta i ja està, i el banyador, no?
En una setmana no he ficat ni un dia tacons, imagina't.
Veus, Ricard, que sí,
de totes maneres, Mònica, amb una samarreta i un banyador també has de mirar si ho vols fer bé, de quin color, com et cau i tot plegat.
Home, evidentment.
Bueno, molt bé. Estic encantada amb tu, Ricard.
Què et pensaves? Que jo, a Lleida fa 2 anys que fèiem l'espai d'imatge i moda, jo aprenc molt. Ara, després, posar-ho a la pràctica és una altra història.
És una altra cosa. Però bé, nosaltres aquesta temporada ho posarem a la pràctica i, de fet, crec que el Ricard a Lleida tenia una pregunta molt important per tu, post-estiu.
Sí, a més, és la pregunta que faig cada any al setembre.
A veure.
Perquè encara que intentes controlar-te, que tenim el nostre nutricionista que et diu exactament què no has de fer o què has d'evitar a l'estiu, jo no em privo de res, és un problema. Sé per experiència que no ens hem de comprar robes de talles més grans per dissimular certes coses, però pregunto, com podem anar ben arreglats, ben a la moda, ben amb les tendències i dissimular un pelet?
Dissimular el flotador, Leida.
Bueno, això ja depèn de cada cos, vull dir, perquè realment...
De cada flotador.
Sí, i no de cada folgador, sinó de cada cos, perquè cada dona és un món i cada home també, no? O sigui, hi ha dones que tenen una forma més de pera, les altres més triangulars, després les altres tenen més pit o tenen menys pit, les altres tenen les cames més llargues i menys, i després a través de les seves formes i de les diferents formes de les teles i dels patronatges en si, doncs es pot anar jugant una mica el dissimulo de lo que és el flotador, entre cometes, que tant ens molesta i tant ens agòbia.
Però això...
Què hem d'evitar?
Això que deia el Ricard, d'utilitzar aquesta tendència a dir em poso coses més amples i tal, potser a vegades no és la millor opció perquè ens dona un volum que potser no tenim, no? La roba més ampla de l'habitual.
Sí, això sí, però per exemple, quan entenem per volum, per exemple, els blazers, que, per exemple, avui tu, Mònica, vas
porto blazer,
portes
avui,
un blazer moníssim.
És que jo el dia que ve la Leida, Ricard, m'hi poso especialment,
A veure, uns pantalonets amb una bloseta una miqueta tiradeta sense ser molt ample, després per damunt un blazer, ara que comença la temporada, doncs això de tardor, és una bona opció per al dissimulo i per anar arreglada el dia a dia a l'oficina.
O sigui, robes també textures
també
fluïdes,
també fluïdes, sí. Després també els vestidets, per exemple, en vés d'anar amb una... Si són més aviat amplosos, en vés d'anar completament tiradets, els agafes amb un cinturonet ben primet. Jo sempre recomano que, per exemple, sigui ara que s'ha portat tant i que al principi de temporada de tardor... Bueno, encara, realment encara estem a l'estiu, no? No hem començat tardor. Doncs el que pots fer és amb un cinturonet ben primet el pots lligar a la cintura, d'acord? Sense fer sense apretar-t'ho molt, òbviament, només fent el moviment d'apretar la cintura i que la peça caigui una miqueta per dalt en plan voluminós. Vale? Després el que ens farà el cinturó és cintura i el volum ens evitarà que es noti el que és el mitjà.
I el mitjà, és que ara aquí aprendràs moltes paraules aquest any també, Ricard. I escolta, i els nois, potser la camisa per fora, així d'entrada, fins que tornin una mica al redil o què?
Bueno, com que els nois tenen la sort de poder portar també, i els queda superbé, i a mi m'encanten les camises així una miqueta filoses, amb màniga una miqueta romangada, aquestes són bastant amplosetes, no són molt senyides, no són les típiques slim que es porten moltes vegades amb el traje, i després aquest tipus de camisa també tirada per fora queda molt mona, no és superample, és una miqueta ja te marca, el patronatge porta una miqueta marcat i el que és la figura, i te dissimula també una mica. Fins i tot jo, a vegades n'hi ha algun d'atrevit, el fet de portar, per exemple, el cinturó i mig tirada per fora, mig posada per dintre de manera desenfadada,
sí,
també li dona un toque així una miqueta més sofisticat i diferent.
T'estàs prenent nota, Ricard Álvarez?
Massa notes estic prenent.
Ah, no. Doncs mira, tu queda't amb aquesta pauta i t'adverteixo, volem foto.
Ai, jo no ho he volgut dir, però sí.
Volem foto. Però bé, després d'aquests dos consells elementals per ells i per elles, crec que avui no tindrem temps de fer totes les tendències de temporada, Leida, bueno, però si et sembla, comencem avui amb les bàsiques, no?, del que ve ara post-estiu, i si convé la setmana que ve continuem.
Vale, continuant, doncs, si voleu, amb el que estàvem comentant ara, faré les que són una miqueta més així, més directes per ara.
Per ara mateix,
si, perfecte. Com si voleu anar demà a comprar.
Ai, sí, o avui.
O avui, aquesta tarda.
Clar.
Mira, tenim, per exemple, els texanets rosats, d'acord? Ah. És una peça que ens servirà moltíssim a partir d'ara, sobretot quan comença ja una miqueta el mal temps. Els podem comandar, ja ho sabeu, amb peces grises a dalt, amb blanquets, bluses, samarretes, enllacem tendència, continuen molt les samarretes amb eslògans, paraules,
missatge, i això per ells i per elles, a més.
Sí, sí, o sigui, realment, tant els pantalons rosats com les samarretes amb missatges, jo crec que val pels dos.
Uh-huh.
Perquè a mi m'agrada molt els homes que van amb uns pantalons rosadets.
És que no n'hi ha tants que s'atreveixen amb el color.
No, i a més és un color molt
i
bonic.
I ho heu de fer, Ricard?
Jo sóc molt clàssic en aquest aspecte, Sí, texà blau o texà negre.
Però t'has d'atrevir una mica amb el color.
Sí, s'ha de provar. La veritat és que quan vas a la botiga, segurament és provar-te-ho, les coses.
Sí o no?
Sí, jo crec que és canviar una miqueta el xip.
A Leida també tens un repte, que el Ricard acaba introduint colors a final de temporada,
sí, no?,
al seu armari.
Home, a veure, un camel l'has de tenir, també.
Sí.
Sí.
Ah, tampoc no el tens, el camel?
No.
S'està agobiant. Bueno, bé, tranquil, Ricard, a poc a poc, no ho farem tot el primer dia.
Però pantalons, un camel.
Però bé, un texà rosat de coloret, no?, un color suau, sí, i samarretes amb missatge, tendència
amb missatge
important.
Sí, correcte. Després també continua molt amb el que són els vestits wrap, que són aquests allargats, amb tela sedosa, creuament per davant, vull dir, també molt monos, també si fem un fúcsia, també ara per temporada de tardor, doncs que li dones un toc de color sempre és una miqueta més fort, i com que sortim de l'estiu, que estem morenets, després també li dona un toc molt, molt divertit. Després també, no només les samarretes amb missatge, sinó també el que són els jerseis amb missatge.
Ah.
D'acord? L'Olivia Palermo ha començat ja a introduir jerseis en les...
Aquesta noia sempre va 10 anys, 10 temporades per davant,
sí,
nostre,
no?
Com ho fa, això?
Jo no entenc. Jo no ho entenc, és una crac. És l'Olivia Palermo. Després també tenim un indispensable que hem de tindre el nostre, en aquest cas, joier, no armari, sinó el joieret. Ha tornat molta força el que són les arracades d'aros.
Sí.
Tant amb dorat, amb platejat, amb cobalt, també són molt boniques. Més aviat envellides o brillants. Jo aquesta temporada auguro una miqueta la tendència a el que és una miqueta envellit. Mm. El dorat envellit a mi m'agrada moltíssim, fa molt de tardor, fa molt d'hivern, i després així ja deixem els més dorats per quan fa més bon temps.
Molt bé, els més brillants, diguéssim.
Correcte.
Doncs mira, Leida, és que se'ns està acabant el temps. Et sembla que continuem la setmana vinent amb més tendències de tardor? Perquè suposo que en
sí
tens més. És que jo veig la llista des d'aquí, que té la Leida, i jo veu l'altra pàgina i diu, no he tingut, en 10 minuts no em dóna la vida, no?, per totes les tendències.
La veritat és que no.
La veritat és que no.
A més, la tardor és una d'aquelles estacions que dins mateix de l'estació té com dos parts, la part que no fa fred i la part que ja comença a fer fred.
Sí, aquí cada any tenim un dilema que...
No, t'ho dic perquè el 24 de setembre, mai sé si és el 21 o el 23, estem a la tardor, i no és el mateix la darrera setmana de setembre que la primera de desembre.
Sí, correcte. A més, aquest any també serà un repte perquè no és el mateix la temperatura aquí a Reus que allà de la Lleida.
Ah, això també.
Sí, senyora.
Per tant, aquest any serà un repte que espero que...
Estem segurs de que ho aconseguiràs. I jo, de fet, també ara vull tornar a esmentar la meva iaia, que és un habitual de la secció també, que diu que ara és aquella època de fer riure, perquè igual veus a gent amb sandàlia que hi ha botes.
Això sí que és veritat.
De tot,
això sí que és veritat.
Jo sóc el de les sandàlies, si puc, si em deixen. Jo sóc calorós.
Mira, el Ricard resisteix i jo de seguida faig tardor.
Jo no.
Jo de seguida faig tardor.
Jo sóc més com tu, Mònica, també.
Jo aguanto l'estiu tant com puc.
Està, el Ricard està al pont de la Constitució amb sandàlia encara. Però bé, escolta, Ricard, em sembla que la setmana que ve continuem amb tendències de tardor.
I la següent, segurament.
Sí, sí, això ja veuràs, que no s'acaben mai. Doncs, Aleida, Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
És un plaer tenir-te aquí una temporada més.
Igualment.
Dimarts de la setmana que ve, més i millor.
Passeu
bé.
Merci, un petó a tots. Adéu.
Doncs apa, que anem directes cap a dos quarts, Mònica?
Sí, 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 i això, això passarà cada dimarts.
Sí, sí, sí.
No, estàs preparat pel que et ve a sobre?
Jo aprenc molt i m'encanta, sí. I sobretot que la gent ho trobi útil, també.
Sí, sí. Escolta, i que volem que ens enviïn preguntes, també, i dubtes, eh?
Sí, sí.
Si convé, a través de Twitter...
I fotos.
A través de Twitter, mira, @copelleida o @copetarragona, o totes dues, les preguntes que vulguin que els hi plantegem a la Leida, no?
Sí, sí, aquí al vestidor.
Exacte, el vestidor de la Leida. Això. Ricard, cuida't.
Apa,
i
fins a la propera.
Adéu.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machi, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guido Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
En cada rincón de nuestra geografía, a cualquier hora, existen profesionales que dedican su vida a salvar a los demás. Pero detrás del uniforme hay una persona. Detrás de cada persona, una historia. ¿Quién cuida a quien nos cuida? Héroes, más allá del deber. Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en 4.
Si eres de los que echa de menos el sonido de abrir una carta... Esta es tu colección. Consigue con ABC los 2.340 sellos de La Peseta. Una oportunidad única de gran valor histórico. Primera entrega, libro de lujo más dos láminas de sellos por solo un euro. Este domingo, con ABC.
Mira el portátil que me he comprado.
Yo me he comprado el mismo en El Corte Inglés.
8 gigas, 1 tera, tarjeta gráfica...
Ya, pero que a ti no te lo han financiado en 12 meses y te han regalado el seguro.
Portátil HP con procesador Intel Core i3, 499 euros y financiación en 12 meses. Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
Buenas, soy el cargo de todos los peajes.
Y yo la factura de la moto acuática.
¿Qué tal? Soy la cuenta de la paella del chiringuito.
Comprar un coche al volver del verano no es fácil, por eso presentamos la EasyIdea número 3. Ven a la red Renault, cómprate un Clio desde 9.150 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
La Razón te regala la nueva Termo Profesional. Fruto del esfuerzo y la innovación, ha superado las pruebas más exigentes y obtenido los máximos certificados de calidad. Con todas las prestaciones de la multifunción más revolucionaria. Es la Termo que siempre has querido y es gratis. Este sábado con La Razón.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Continuem al migdia COPE i no sé si ells pensaven que els donaria més dies de vacances, però senyor i senyor, 5 de setembre, aquí hem tornat ja al col·le, tots. Així que tinc ja aquí una vegada més als amics de Curto López Abogados, al Miquel Curto. Miquel, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Al Luis Miguel López, què tal, Luis Miguel?
Hola, bon dia.
I al doctor Arturo Ortega, que és perit mèdic, ja saben. Arturo, bon dia.
Bon dia.
Com han anat les vacances? Us veig encara una mica amb aire vacacional, he de dir.
La veritat que sí.
Sí, no?
No, a mi em passa com als nens, ho trobo en falta, això.
Sí? Ja tenies ganes de tornar? Jo sí. He de dir que estranyament també, Tenia ja la setmana passada una cosa, sí. Sí, mira, sí, sóc així, ves?
Que faràs? Una mica malalt.
Tots tenim els nostres vicis, el meu és aquest, i sí, tenia ja ganes de tornar, i de fet ens hem de posar ja...
Bueno, tampoco estamos tan mal, ¿eh?
No estamos mal, no. No es un trabajo tan duro como otros, hemos de decir.
Es agradable,
estem aquí fresquets, o sigui que està bé la cosa. Però bé, hem de tornar al curs, hem de tornar a la crua realitat, als temes, que és una temporada molt intensa, i en aquests dies que hem fet parada una mica per les vacances, hem rebut algunes de preguntes, ja saben que ens les poden fer arribar a través del correu electrònic tarragona@cope.es, i repassant-les, abans de començar, hem trobat que hi ha molts dubtes al voltant de quins passos seguir quan ens trobem, quan hem tingut un accident laboral, en aquest cas, no? Per començar, suposo que d'entrada, quan us trobeu a gent al despatx que arriba amb un problema així, és que estem absolutament perduts, no? No sabem on, sí, per on tirar.
En primer lloc, cal dir que les estadístiques a l'estat espanyol sobre sinistralitat laboral, si bé... perquè sempre Espanya ha sigut un estat amb una sinistralitat laboral bastant més alta que els països de la Unió Europea, però els últims s'havia controlat, sobretot durant a principis del 2000, amb la nova llei de prevenció de riscos laborals, ficant més mitjans per part de l'administració de les empreses, però com a conseqüència de la crisi econòmica, el fet de que la precarietat laboral ja no solament de que no hi ha feina, sinó els llocs de treball, les empreses no tenen calés i òbviament els protocols de seguretat al treball no són barats, no? Mm-hmm. I això ha fet que cada vegada se treballa en condicions pitjors. I això ha fet que els últims anys hi hagi una repuntada en el que és la sinistralitat laboral. I òbviament aquí hem de diferenciar, contestant a la teva pregunta, quan hi ha un accident laboral, què passa, no? El treballador. Clar, hem de diferenciar entre els accidents laborals de que són conseqüència d'un cas fortuït on ningú té la culpa, no té la culpa el treballador, no té la culpa l'empresari, i els accidents laborals que hi ha una omissió de les normes de seguretat per part de l'empresari, o una negligència d'un treballador o el que sigui, no? Llavors, clar, en els primers on no hi ha culpa de ningú, òbviament el treballador tindrà les prestacions de baixa o possible incapacitat permanent. Per tant, també ha d'acudir un professional en el cas de que sigui un accident greu on hi haguin lesions de que puguin derivar una possible incapacitat permanent futura. Però els més problemàtics són els que deriven de faltes de mesures de seguretat. Ha sigut un accident culpós en el qual, clar, el treballador no solament té dret a les prestacions de seguretat social que es puguin derivar, sinó una indemnització de danys i perjudicis.
Clar.
I, òbviament, en això ha d'anar un professional.
Clar, o sigui, està bé diferenciar això perquè, evidentment, no, els
correcte,
accidents passen. O sigui, no té per què ser perquè hi hagi hagut alguna cosa,
sí,
que s'ha fet malament, no?
Correcte.
Simplement passen.
Però, sí, ahora están hablando sobre ¿me pueden despedir si estoy de baja? ¿No me pueden despedir? Hay una sentencia del TSJ que dice que es nulo, pero Miquel, ¿te pueden despedir realmente?
Bueno, despedirte pueden despedir cuando quieras.
Eso sí.
Claro,
eso sí.
Es que hay...
Otra cosa serán las... A mí cuando me preguntan, ¿me pueden despedir estando de baja o en cualquier situación? Sí, despedir.
Podés.
Aquí se puede hacer lo que sea. Otra cosa serán las consecuencias jurídicas que deriven del acto extintivo, ¿no? Es una sentencia novedosa que salió del Tribunal de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Bueno, porque se está aplicando de forma, no de forma uniforme, sino en diferentes supuestos, ¿no? Lo que dice esta sentencia en sí es que, pero ya no solo en temas de bajas derivadas de accidente, sino, esto es otro tema que podríamos hablar en otro programa, sino en cualquier baja laboral derivada de enfermedad común, de accidente, sea laboral o no, si se puede prever que esa baja laboral sea larga para el trabajador, es decir, no una no un resfriado,
claro.
Pues y se despide al trabajador y no hay una causa disciplinaria para despedirle, porque eso también es importante, pues el despido sería nulo. Pero bueno, cuidado, porque no se está aplicando de forma automática. Esto aún tiene que estar dentro de la jurisprudencia española. Lo está por ser parte de la Unión Europea, pero vamos a ver qué dicen los diferentes juzgados sociales, Tribunales Superiors de Justícia, Tribunal Supremo, etcètera.
De tota manera, això ja és un pas més. A mi m'agradaria que sentéssim les veus un cop hem fet aquesta distinció, sí, no?, entre l'accident fortuït, sí, perquè pot passar, és així, no?, en el dia a dia, i en el cas que s'hagi produït algun problema, alguna negligència, no sé si és la paraula correcta,
sí,
corregiu. Però bé, d'entrada...
¿Cuáles son los pasos?
Qui,
no?
Sigui quin sigui, el tipus...
Vamos a la respuesta.
Exacte. Sí, que si no, com sempre, em quedaré sense temps. Sigui quin sigui la qüestió, quin és el pas?
Sempre...
Primer,
jo sempre dic que una mica s'ha d'aplicar el seny, no? S'ha d'aplicar el seny. Òbviament, si tens un accident laboral on t'has fet una ferideta, home, no vinguis a la consulta del doctor Ortega o del doctor... no. O me va, perquè no té raó de ser, no? Però si és un accident laboral on s'han produït danys importants que poden comprometre la vida futura del treballador i la seva possibilitat de treballar, òbviament, no, primer el que hauria de fer és anar a un advocat i hi ha un perit metge. Per què? En primer lloc, perquè tant si és un accident sense amb omissió o no de les mesures de seguretat, perquè, òbviament, si ho és, l'empresa es defensarà i l'empresa no voldrà que li impliquin, perquè, clar, aquí hi ha un problema. Si bé jurídicament l'empresa... òbviament, totes les empreses tenen una assegurança que cobreixen aquestes indemnitzacions... El que la legislació espanyola prohibeix, diu que no es pot assegurar, és el recàrrec de prestacions. És a dir, sobre la incapacitat permanent o la baixa que es pugui derivar d'aquest accident en omissions en faltaments de seguretat, se li pot signar un informe d'inspecció de treball que diu que és responsabilitat empresarial. Se pot fer un recàrrec fins al 50% de la prestació, que serà a càrrec de l'empresa, i que no és assegurable. Lo qual, tu imagina't un accident que acabi amb una incapacitat permanent per tota la vida, doncs des que té, per exemple, un treballador jove de 25 o 30 anys, dels 30 anys fins a l'edat de jubilació, l'empresa dels seus calés ha de pagar un 50% de més de la pensió que té, o fins a un 50, normalment és un 30. Clar, això a vegades per empreses petites pot ser la desaparició de l'empresa.
Clar. En qualsevol cas, jo ara m'imagino a mi mateixa, per exemple, em poso d'exemple, tinc un accident laboral demà, toquem fusta.
Em cau el focus aquell
que sobre el cap. Correcte. El primer, evident, que faré és anar-me'n a urgències, no? Depèn del que tingui.
Correcte.
Llavors, amb aquest part d'urgències que m'haurà vist un metge...
Exacte. L'empresa el que ha de fer... L'empresa, el que s'ha de demanar és a l'empresa un part d'accident.
Ah, important, això, eh?
Després o abans d'anar a urgències?
Home, si és un problema... Home, si és un problema...
Si estic sagnant, primer aniré a urgències.
Sí, dona, sí, però no vull dir necessàriament
si
això.
Si és un problema vital...
Jo vinc d'urgències i solta.
Correcte, si és un problema vital, òbviament no estàs per agafar un parc.
És evident.
Però, a part d'accident a l'empresa, això és important.
Vull dir que legalment no hi ha problema en demanar-ho a l'endemà o als dos dies.
No, però òbviament, si hi ha un problema vital de que has d'anar a urgències, no estàs pendent de...
Bueno, estem resolent preguntes.
Exacte, correcte. Sí. Però, bueno, clar, la gent quan pensa en accident laboral pensa en accidents molt clars, no? És a dir, un senyor que està en obra i cau d'una embestida, no?
Sí.
O accidents... Què? Això és un accident, no? Pues, clar, la llei diu que, i això ens ho parlarà, perquè és molta part dels accidents laborals que nosaltres portem, i això ens parlarà després del doctor Ortega, l'article 115 de la Llei General de Seguretat Social diu que també és accident laboral lesions que un tenia degeneratives o de vegades d'enfermedat comú que té, que no té relació amb un accident, que no té relació amb el treball, però que estan agreujades per un accident laboral. Un exemple molt, molt fàcil. Per exemple, tu...
Sí, jo tenia ja un problema de cervical.
Una hernia discal cervical i no és la teva feina, però tens de fer un esforç a la teva feina, fer l'esforç, hòstia, i notes una enganxada,
vale,
no?
Vale.
I unes lesions que no t'havien provocat cap problema te comencen a provocar problemes. Aquí les empreses i les mutes fiquen problemes perquè no es volen carregar muerto, ¿eh?
Però això seria un accident laboral.
Això és un accident laboral i això s'ha de lluitar.
Clar.
Això el doctor Ortega pues, ne porta molts de sobte d'aquestos.
Pot passar això que tu expliques, unes lesions prèvies agreujades, que jo sempre dic el mateix. A partir dels 30 anys tothom tenim, ni que només sigui en els anàlisis de sang o en les radiografies o en les ressonàncies, una mica d'artrosis. Llavors, la mútua diu, és que aquest senyor li han fet una ressonància, o aquesta senyora, en el teu exemple, li han fet una ressonància i ja tenia lesions degeneratives. Per tant, me'n rento les mans. I aquesta última part és el que tu dius. No, tu has d'assumir la part de culpa que representa que l'accident li ha agreujat i li ha donat aquests problemes.
Clar, per exemple...
Perquè, si no, ningú tindria accidents laborals a partir dels 30 anys. O sigui, això és degeneratiu.
Clar. Per tant, ho dic perquè si no se m'acaba el temps, se queden un parell de minuts. En cas de que hi hagi un accident X, sigui el que sigui, evidentment, en emergències, això, sentit comú, com molt bé ha dit el Miquel, hem de demanar a l'empresa aquest parte d'accident,
aconseguir el parte d'accident i anar a la mútua d'accidents, perquè quan és derivat d'accident de treball, qui ha de fer l'assistència sanitària no és la Seguretat Social, sinó és, clar, és la mútua d'accidents, per això se'ls hi paga. Però, clar, si no et donen la mútua donen el parte d'accident o l'empresa nega l'accident, clar, un necessita tindre l'assistència sanitària, se pot anar a la Seguretat Social. Després ja els professionals ens encarreguem de fer un procediment especial que es diu de determinació de contingència perquè es canvi el motiu de la baixa, que no sigui per enfermetat, sinó sigui per accident laboral. I d'aquests assumptes ne portem moltíssims cada dia.
Mm-hmm. Per tant, dedueixo que llavors si la cosa requereix, evidentment, l'ajuda, per exemple, vostra, de Curto López, després hauria de fer una avaluació en aquest cas, per exemple, l'Arturo, no? Però és important tenir tota aquesta documentació inicial.
I si és un accident, que és un tema d'un accident que és molt clar, els temes clars que tothom sap que és un accident, i hi ha faltes de mesures de seguretat també, perquè, clar, és el que diem, nosaltres anem a buscar la màxima indemnització, les companyies d'assegurança i les empreses volen la mínima indemnització, i aquí, doncs, òbviament, hi ha un procediment judicial on necessitem un advocat i un perit metge.
Jo vull dir un parell de coses abans de que se'ns acabi el temps.
Estàs i així, ja en temps
de descompte, per la propera. La primera qüestió, recollir papers, que ho explicava Miquel. La segona, jo aconsellaria visites preventives, dir, escolta, què puc fer, què passarà, què no sé què. Vas, fas una consulta a l'advocat i vas molt més sobre segur en el que hagis de fer després. Perquè si no arriba que has fet amb la millor intenció les coses malament, i ho hem d'intentar arreglar. Mm-hmm. Aquesta és la primera. I la segona que m'agradaria parlar en el proper programa és dir lo contrari. He patit un accident, he patit unes lesions que em xafen, que em fan mal, que em molesten, però encara puc treballar. Això també ho hem de parlar com una incapacitat permanent o no? Pues, mèdicament s'ha de deixar clar que aquesta lesió avui encara et permet treballar, però igual d'aquí a 5 anys o 2 o 10 no t'ho permetrà. Això s'ha de tenir en compte.
Doncs, com molt bé diu l'Arturo, això ens dona, jo crec, per un altre programa. Avui se m'acaba el temps. Si tenen dubtes, ens les poden fer arribar a través del correu del programa, tarragona@cope.es. Jo els traslladaré les preguntes als companys de Curto López, i si no, doncs els van a buscar directament a casa, a Rambla, president Companys 14 de Tarragona. El telèfon és el 977-22-35-22. Arturo, Miquel, Luis, fins la setmana vinent, que us vegi molt bé.
Bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu. Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35. 566.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a 3w.casapia.com.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat. Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
48 minuts que passen de la una, estem ja arribant al final del programa i jo ja els ho havia anunciat, que, no, que s'havien de quedar avui fins a les dues perquè tenia jo una sorpresa preparada i quines ganes tenia de dir això des que vam començar el programa. I Ruth Guerrero, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Ai, reprenent de nou, començant, retrobant-me amb aquests micros i amb tu, que
exactament,
és especial.
Exactament, perquè hem de dir, a veure, hem d'explicar les coses, eh?
Sí,
vam explicar, clar, perquè aquí, mira, som una família.
Així
som
és.
Som una família i les coses s'han d'explicar en família. Ahir vam començar el programa i, per cert, ens van trucar ja alguns dels oients, els nostres habituals, que són els de casa, ens va trucar diversos dels oients dient-nos que, doncs, que tenien moltes ganes de que tornessin, que molta sort en aquesta nova temporada, i em preguntaven ahir, on és la Ruth, on és la Ruth? I jo deia, demà ho parlem, això, demà ho parlem. Una abraçada a tots els que ens van trucar, a tots els que no van trucar però ens van escoltar, també una abraçada, moltes gràcies. I hem de dir que la Ruth aquest any continuarà, continuaràs, vaja,
sí, sí,
estan aquí,
sí, sí.
Però d'una manera una miqueta diferent, no?
Diferent, sí, perquè les etapes són així, no?
Exacte.
Es tanquen, s'obren, comencen, es donen de baixa, però jo no em vull donar de baixa dels oients mai i per això estic aquí. No serà el mateix, no seré tan habitual com venia sent, ja m'agrada
molt el meu pes.
Sí, sí, i molt el meu, també. Però bueno, la vida és així, però sí que estaré una estoneta.
Sí,
m'ha deixat la Mònica, amb el seu permís, doncs això, els dimarts, a darrera hora, estaré una estoneta amb tots vostès, perquè sí, som una família i els que s'han d'assabentar primers són els oients.
Exactament. Els dimarts, cap a aquesta hora aproximadament, intentarem que sigui sempre, evidentment, a aquesta hora, la Ruth es colarà una estoneta al programa, però a veure què farà. És que a mi això m'agrada molt, perquè ja de la temporada passada ja vam parlar, teníem la broma, la Ruth i el seu micro inalàmbric, que se n'anava sempre a buscar les declaracions, doncs el que farem més, enviar la Ruth al carrer.
Clar, com ha de ser, sí, la Ruth al carrer.
La Ruth al carrer, exacte.
Ho ha batejat ella, jo no.
Ho ha batejat jo, no s'ho prenguin en el mal sentit de la paraula,
no.
No és que la fem fora ni res, al contrari.
Sinó que m'estima molt.
Te n'aniràs al carrer a primer fer una cosa que ens agrada molt aquí al programa, que és passejar-nos pels mercats.
Sí, i sobretot el recorrerem perquè a mi també, m'ho passo, és fascinant. Ja tinc jo idees aquí pel proper dia per presentar-los i és que és normal, el mercat dona de si. Ai, aquella frase de vine al mercat,
ai,
nena.
Ai, això va obrir la porta. El nostre estimadíssim vine al mercat, nena, va obrir la porta. És que els mercats, que parlarem de menjar, però també d'altres coses, perquè el mercat, el mercat i el bar és on es couen les coses.
És així, tota la raó. Sí, sí, volem saber d'aquests comentaris, no?, que es fan, doncs, a l'hora de comprar, segur que es fan moltes coses, o a la parada, a la mateixa parada. Què passa entre els col·legues de la parada, que hi ha, entre els dependents, que s'hi cou, no?, cada dia.
Què comenta la gent? Perquè aquí, de vegades, nosaltres parlem de les notícies, del que nosaltres pensem que de vegades interessa la gent, i possiblement molts dies, i els demano disculpes d'entrada, no té res a veure amb el que realment ens interessa.
Sí, sí, segurament també el que ens interessa és això, fugir una mica dels formalismes, no?, i d'estar al dia a dia, perquè tenim moltes converses que es queden, que estan presents també en molts indrets, doncs, que mira, podem fer moltíssimes coses també. Indrets, jo me'n recordava la temporada passada, millor dit, que em vaig retrobar, per exemple, en la Dora, un habitual nostre.
Home, i tant, una abraçada des d'aquí a la Dora.
Doncs perquè només és un motiu més per dir el mercat és un bon indret. Això el mercat, però
se m'està acudint a mi una cosa que podríem fer, ara em mataràs, però és que a mi ja saben que a mi em passa això.
A mi m'encanta.
A mi em venen les idees en directe, moltes vegades, que la inspiració t'agafi treballant, doncs això és així.
Digues que sí,
Això és així. Igual que podríem rememorar aquella trobada al Mercat Central de Tarragona amb la Dora. I si hi ha alguna oient o algun oient habitual del programa que vulgui anar al mercat amb tu?
Ah, doncs jo, encantadíssima. Sí, sí, sí. Podem passejar pel mercat i ens podem anar parada.
Per què no? Escolta, que a quina parada compren i per què van al mercat a aquesta hora, perquè hi ha menys gent, perquè, escolta, i què els preocupa també als oients, que això és el que volem escoltar. De fet, volem que la Ruth sigui una mica, no?, que siguis una mica el nexe entre el carrer, en aquest cas escenificat en el mercat, i el programa, tema, perquè em dedique, tu t'aniràs passejant pels mercats, també per conèixer més les parades, perquè aquí una altra dèria nostra és saber comprar al mercat.
Sí, sí, amb el que ens agrada la gastronomia, doncs correcte, també buscar aquells productes també diferents, no sé, algo diferent, eh? Posar el focus en aquella singularitat, particularitat, no quedar-nos amb el més visual o amb el que pensem del mercat.
Uh-huh. I de la mateixa manera, si ens està escoltant algú que, per exemple, tinguin doncs una associació, un grup de teatre, no sé, m'estic inventant, però que vulguin donar-ho a conèixer, doncs també.
Es tracta de sortir al carrer, de posar veu a la gent, d'això es tracta, de fer de portaveu, de que diguin la seva, no tallar, sinó que s'expliquin.
Exacte. Per tant, la Ruth serà la seva veu, obrirem la finestra aquí cada dimarts, la porta, el balcó, tot el que puguem obrir, totes les portes, i la Ruth serà l'encarregada. Per tant, si volen fer-li propostes, doncs mira, jo me vull anar al mercat amb la Ruth.
Doncs ja està, doncs, escolta, jo encantada, si m'ho passo molt bé.
La Ruth encantada, i així a més la coneixen en persona, que fa molt goig de veure. Llavors, volem les seves propostes, evidentment ens les poden enviar a través de correu electrònic a tarragona@cope.es o si no ens fan una trucada al 977 32 60 50, encara diré més, una nota de veu al WhatsApp del programa, apuntin, 672 65 35 34, 672 65 35 34, ens poden enviar una nota de veu al WhatsApp, i si no al Twitter, que ja se'l saben, que és @copetarragona. Aniré recordant jo al llarg de la setmana les diferents vies de comunicació perquè ens puguin fer arribar propostes, i d'entrada la setmana vinent la Ruth jo crec que ens portaràs de mercats, o sigui que dimarts a aquesta hora atents a veure quina serà la seva descoberta, no?
Sí, sí, la proposta, jo ja estic esperant, aquestes trucades, aquests temes, el que sigui, la seva opinió, el que calgui, jo ho
peticions,
estic esperant.
Peticions, sí, 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 a mi sí, que sí, em diguin, cal que la Ruth se'n vagi a la sala d'espera del CAP per
doncs
veure què s'hi cou, perquè sí, la gent està aquí molesta o no, o contents.
Per què no?
Per què no?
Sí, 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 sí. És molt bona idea aquesta, Si és que ets un caparró pensant.
De veritat, però sempre em passa en directe, això. Mira, pobra de tu. Another hero, another mind is crying behind the curtain. Vinga, doncs ens queden 5 minutets de programa. Com som de bones costums, el tanquem amb la nostra cançó del dia, que avui ve de la mà de Queen. Però abans d'acabar, ja que, mira, avui ja per posar la cirereta, avui no es podran queixar, Els he portat temes interessantíssims. Recepta, moda, a la Ruth Guerrero, a la nostra dietista. Vull dir, que m'estic adonant que el dimarts és un dia molt de dones, i m'agrada molt això aquí al programa, moltes dones.
Com ha de ser, dona.
Com ha de ser. Les dones al poder, no?
Sí, sí, sí.
Però també amb la col·laboració dels homes, Que si no, aquí
no es faria res,
no faria,
tampoc.
S'ha de col·laborar,
sí,
sempre.
Sí, és un equilibri.
Doncs el que volem fer per posar la cirereta del pastís al programa d'avui és convidar-los o donar-los la possibilitat d'anar a un espectacle que arriba a Reus d'aquí a poquets dies. De fet, dijous, si no vaig malament.
Ai, quin espectacle. Si ja ens tenen molt ben acostumats,
sí?
Aquesta vegada jo crec...
Jo no els he vist mai, he de dir.
Jo sí.
Tu sí, i ho recomanes.
Molt.
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 D'acord. Doncs això ja és bo, Ben recomanat, ben recomanat per la Ruth. A partir d'aquest dijous, serà durant uns dies a la ciutat de Reus, crec que seran 10 dies, el Circ Raluy, aquest espectacle que està fent a més una gira molt especial, crec, aquest any, no?, per celebrar doncs un aniversari important. Dijous... No vull avançar gaire cosa, però dijous en parlarem aquí al programa. Tindrem una de les grans protagonistes del Circ Raluy, però això serà dijous. De moment el que tinc jo aquí a la mà són 4 entrades per regalar per anar a l'espectacle del divendres, divendres dia 8. Per tant, aquí la cosa serà el més ràpid o ràpida. Atents al telèfon, perquè no és el que els dono habitualment, Els dono un telèfon nou.
Apuntin,
Apuntin. El més ràpid o ràpida que ens faci una trucada al 977 33 25 97, 33 25 97, s'emportarà aquestes 4 entrades per anar a veure el Circ Raluy el proper divendres dia 8.
Sorprenent, sorprenent, Només dic això,
És sorprenent?
Sí, sí, sí. No puc avançar res perquè aquest és un nou espectacle, a més, que no sabem, ho descobrirem.
Tenim una trucada.
Tenim ja una?
Tenim una trucada.
Ai.
I la vaig a posar en antena així,
Directament.
Així, en cru.
La volem.
A veure qui tenim. Hola, molt bon dia.
Hola, Buenos días.
Buenos días. El teu nom, sisplau.
Alejandro Solano.
Alejandro, pues Alejandro, mira, ha sido el más rápido. Chico, vaya, o sea, enhorabuena.
Qué bien.
Enhorabuena. Oye, muchísimas gracias por llamar y por escucharnos. Y bueno, que sepas que el viernes te vas al circo.
Nos gusta esta voz, ¿eh? Nos gustan las voces amigas que llamen, que se presenten, claro que en directo.
Pues oye, Alejandro, me has dicho, ¿verdad?
Sí.
Alejandro, perfecto. Pues oye, Alejandro, tú no te vayas porque ahora en un momentito cogeremos tus datos para contarte cómo puedes recoger las entradas y todo, pero bueno, que sepas que tienes 4 entradas, sabes con quién vas a ir, ¿no?
Sí, lo tengo claro.
Tienes muy claro, ¿no?
Le podríamos preguntar a Alejandro si ha ido a otro de los espectáculos del Cerro Alui alguna vez,
¿no? No.
Ah, pues mira,
además tengo ganas de ir.
Estupendo, sí, pues oye, nos alegramos mucho, sí, Alejandro. Genial. Muchísimas gracias por llamar, por escucharnos de entrada. ¿Has vuelto ya al trabajo? ¿Estás de vacaciones?
Mira, vaig començar ahir. O sigui,
ai, noi, ja som uns quants. Paciència.
Va ser,
bueno, una bona manera de començar la primera setmana de feina és, escolta, sabent que divendres te'n vas de festa, no? Te'n vas a l'espectacle del circ.
I tant que sí.
Perfecte.
I tant que sí.
Doncs, Alejandro, moltíssimes gràcies. No pengis, que ara de seguida estem amb tu. Gràcies.
Gràcies.
Mira, això ha sigut una traga amb en Armada, pobre Alejandro, que l'he agafat jo aquí en directe.
M'agrada, aquestes incorporacions que estàs fent enguany m'agrada molt,
Sóc així, sóc així. Doncs ara li direm, ara ens posem en contacte de seguida amb l'Alejandro, que no pengi. Nosaltres hem de posar el punt i final, Ruth, que se'ns acaba el temps. Escolta, t'enyorava molt,
I jo també, I ja estic esperant proper dimarts,
No sé si podré aguantar fins dimarts, Igual no et truco abans. Gràcies, Ruth.
Bon dimarts. I guess we know the score. All in all, does anybody know
what we are looking for? Another hero. Vinga, doncs acabem. A veure, que no sé si s'ha perdut la trucada de l'Alejandro, si ens pots trucar una altra vegada, Alejandro, ara de seguida t'agafarem les dades i nosaltres posem el punt i final. Ens retrobem demà a les 12:20. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Does anybody want to take it anymore? Show me!